Ràdio Sant Cugat.
Per Passeig de Gràcia. Aquest canvi d'operativa, sumat a l'avaria que s'ha detectat en aquest punt de la xarxa aquest matí, estan generant alteracions en els horaris habituals i, per tant, retards de fins a 20 minuts de mitjana. Els operaris d'ADIF estan treballant per resoldre el problema el més aviat possible, però la previsió és que aquesta modificació del recorregut dels convois s'allargui fins ara a quarts d'una del migdia. I en aquest sentit també la circulació de trens entre Madrid i Barcelona ha recuperat ja la normalitat després de l'averia que s'ha produït també aquest matí a l'alçada de les Borges Blanques a les Garrigues. I en clau política arrenca una setmana decisiva per designar Pedro Sánchez com a candidat alternatiu a la investidura un cop fracassat l'intent d'Alberto Núñez Feijóo. El rei Felip VI enceta avui una nova roda de contactes amb els grups l'endemà que l'independentisme hagi sortit al carrer per reivindicar l'essència de l'1 d'octubre en el 6è aniversari de la consulta. L'expresident Puigdemont ha fet una crida a mantenir viva la lluita per l'autodeterminació i el president aragonès ha garantit fermesa per negociar un referèndum. A tot això, les entitats sobiranistes han instat Esquerra i Junts a aprofitar el moment polític amb posicions divergents sobre l'amnistia. I crida del sector sanitari a les donacions de plasma motiu de la Setmana Mundial dedicada a aquest element imprescindible de la sang. Roser Vallès, directora del programa d'autosuficiència en plasma, recorda que aquest líquid transparent se'n pot donar fins a cada 15 dies, de manera que és molt el marge que es pot incrementar.
Les persones que donen plasma no arriba dos vegades l'any que donen plasma. I aquí és el que us volia demanar, aquell petit esforç més de dir si podem donar una miqueta més de vegades l'any plasma. No demanaré que doni 24 cops l'any, però almenys 4-5 vegades ens aniria molt bé per incrementar aquestes donacions de plasma i poder arribar als medicaments per a aquestes persones.
A Catalunya, les donacions encara són escasses i actualment cobreixen un 40% de les necessitats existents per arribar a tota la població que requereix de plasma. I en esports, el Voltregà planta cara al campió d'Europa. L'equip de Sant Hipòlit va caure 3-5 davant el Porto en la final de la Continental Cup que jugaven com a anfitrions. Tot i que els portuguesos dominaven per 1-3 a la part final del partit, el Voltregà va empatar a 3, però dos gols en l'últim minut i mig van sentenciar la final. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Bon dia i bon dilluns, 2 d'octubre de 2023. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dilluns 2 d'octubre, avui és el dia de Lamine Yamal, que renova el seu contracte amb el Barça fins al 2026, pendents també que faci 18 anys, encara en falten 2 anys per això, i que el renovi fins al 2030. Ja hi ha acord pactat, avui és un acte encara protegint el nano tancat a la premsa, sense flaixos, i per tant el Lamine Yamal que ha de seguir el seu camí amb la seva joventut, malgrat que ja és, té un peça important per ser clau en el primer equip masculí del Barça, en els esquemes de Xavi Hernández. El dia també avui en què l'Espanyol tanca la 8a jornada de la segona divisió masculina, rebent a l'Stagefront Stadium el Racing de Ferrol. L'Espanyol que amb una victòria es situaria segon en aquesta segona divisió masculina de futbol. Avui parlem molt de futbol, però també d'hoquei patins, perquè avui hi ha un partidàs entre Barça i Reus per tancar, o encara no, aquesta primera jornada de l'hoquei lliga masculina. Encara faltarà el partit del Voltregà, que jugarà a Girona, un Voltregà que ahir va plantar cara al Porto, però va acabar perdent a la final de la Continental Cup, la Supercopa d'Europa. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Hey! Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, avui és dia Lamine Yamal.
El jove jugador blaugrana oficialitza, volíem dir, avui la renovació amb el Barça fins al 2026 en un acte de signatura privat i sense premsa. L'extrem de Mataró, que té pactada una nova renovació amb el club blaugrana fins al 2030, que es farà efectiva un cop faci 18 anys, té molts números de ser titular aquest dimecres al camp del Porto en la segona jornada de la fase de grups de la Champions masculina.
Recordem per la lesió de Rafinha, que es va lesionar muscularment en l'últim partit de divendres contra el Sevilla. En qüestions judicials, Joan Laporta es querellarà contra l'excomissari de la Policia Nacional, José Manuel Villarejo.
El president del Barça emprendrà accions legals després que Villarejo expliqués a RAC1 en la xerrada amb Artur Mas que Laporta va filtrar informacions sobre Sandro Rosell, unes declaracions que, segons l'actual dirigent, són totalment falses.
També en clau judicial, aquest matí, Alexia Putellas i Irene Paredes han declarat pel cas Rubiales.
Les jugadores del Barça, a més de la portera del Real Madrid, Misa Rodríguez, han declarat com a testimonis en la investigació pel petó no consentit de Rubiales a Jenny Hermoso durant la celebració del Mundial que va guanyar Espanya a Austràlia aquest estiu. Les blaugranes ho han fet per videoconferència. Des de la Ciutat de la Justícia de Barcelona, el jutge de l'Audiència Nacional, Francisco de Jorge.
En la part esportiva, tant el Barça com el Levante Las Planas van sumar ahir la segona victòria a la Lliga F.
Les blaugranes van superar per 1-2 l'Sporting de Huelva en un partit en què l'equip de Giraldez va desaprofitar moltes ocasions, entre elles un penal llançat per Alexia Putellas. I el Levante Las Planas se situa tercer, després d'estrenar-se a casa en victòria 2-1 contra l'Atlètic Club de Bilbao amb gols de Jessica Martínez i de Cristina Baudet de penal.
En categoria masculina, avui l'Espanyol tanca la vuitena jornada de segona.
Després de caure fa 7 dies a Tenerife, els blanquiblaus enceten una setmana en què jugaran 3 partits, rebent aquest vespre a les 9 al Racing de Ferrol. Amb una victòria, l'equip de Luis García, que ara mateix és cinquè, se situaria segon, a un sol punt del líder, el Leganés.
A la primera federació masculina, el Nàstic continua líder.
Els tarragonins, que van guanyar dissabte 0-1 al camp del Lugo, mantenen 2 punts de marge sobre el segon classificat, la Ponferradina, rival dels Granes, la setmana vinent. El Cornellà va debutar com a local a Palamós, amb derrota per la mínima contra la Reial Societat B per 0-1. El Barça Atlètic va empatar 1-1 a Johan Cruyff davant el Celta B. Important victòria del Sabadell, 3-0 davant el Sestao River, que permet als arlequinats sortir de les places de descens.
A la segona federació masculina, Lleida continua líder, malgrat encaixar la primera derrota de la temporada en Lliga a Manresa.
Els del Bages, que ja són 600, es van imposar per 1-0 al Lleida Esportiu i acaben amb la condició d'invictes dels lleidatans, que ara col·lideren el grup empatats amb l'Hèrcules. El Badalona Futur es manté tercer, però ara només un punt del primer lloc després de guanyar 1-3 al camp de la Penya Deportiva. L'Europa és quart, a 2 punts dels líders, gràcies a un triomf al minut 98 sobre la Botzina i sobre la Penya Independent per 2-1 amb gol del capità Àlex Cano. El Sant Andreu també va guanyar, en aquest cas 0-2, al camp de la Nucía. A la zona baixa, el Terrassa va tornar a perdre 0-1 davant el Torrent i és penúltim amb només 2 punts. Just per sota, Cués, amb només un punt de 15 possibles, l'Espanyol B tanca la classificació després de perdre 3-1 a Sagunt. El Cerdanyola es troba a mitja taula, malgrat perdre dissabte 3-1 al camp del València-Mestalla.
I a la tercera federació, el grup 5, l'Hospi ja és líder en solitari.
Tot i empatar sense gols a Castelldefels, els riberencs van aprofitar la primera derrota del Tona, 3-2 al camp de la Muntanyesa, Nou Barris, i queden com a primers amb un punt més. La Pobla de Mafumet va aprofitar els empats d'Olot, Prat, Reus i Vilassar de Mar per apropar-se a la zona alta en una jornada en què Girona B i Badalona van sumar la primera victòria de la temporada.
En bàsquet, el Barça cau al clàssic de la CB.
Els de Roger Grimau van encaixar la primera derrota de la temporada en Lliga al Palacio de los Deportes de Madrid per 86-79 contra un Real Madrid que col·lidera la classificació després de 3 jornades empatat amb l'UCAM Múrcia i amb un sorprenent bàsquet Girona, que va sumar ahir a Granada la tercera victòria per 91-102. Segona victòria consecutiva de la Penya Badalona, 89-75 contra Gran Canària, i triomf del Baxi Manresa a la pista del Breogán, 85-89, en un partit que es va haver de decidir a la pròrroga.
I aquest cap de setmana també ja s'han decidit les lligues catalanes, que tenen nous campions.
A la Lliga Catalana Femenina, el Cadí La Seu es va imposar la condició d'anfitrió i va superar una ajustada final a l'Espart Unigirona per 77-76. És el 6è títol, el 3er consecutiu per a les urgellenques en aquesta competició. A la final de la Lliga Femenina 2, victòria per al Força Lleida, que va derrotar el Segle XXI 62-58 en un partit que es va retransmetre, atenció, a la xarxa Més i a les televisions locals. I a la Lliga Catalana LEP, el títol també va ser per al Força Lleida, que va revalidar aquest títol després d'imposar-se a la final al Club Bàsquet Prat per 83-70.
En hoquei patins, el Voltregà va plantar cara al campió d'Europa, però va acabar caient a la final de la Continental Cup.
Els usonencs van arribar a aixecar un 3-1 en contra, però van acabar perdent 5-3 contra el Porto, una final de la Supercopa disputada al pavelló Oliveres de la Riba. de Sant Hipòlit de Voltregà.
Bon balanç, Marc, la derrota a la final del Voltregà en aquesta Continental Cup, jugada a casa, que va impedir els usonencs estrenar-se a l'hoquei lliga masculina.
A banda del Girona-Voltregà, que es disputarà el 17 d'octubre, avui tanca la jornada al partidàs entre el Barça i el Reus Deportiu, a 8:45 del vespre al Palau Blaugrana. Ahir, victòria al Lleida. Llista blava 6-5 contra l'Alcoi i del Noia 2-4 a la pista d'Alcaldes en el partit que va retransmetre la xarxa.
No deixem els patins perquè el patinatge català va aconseguir un triplet històric al Mundial de Colòmbia.
L'Olot es va recuperar d'una temporada sense títols i va sumar el seu 14è Mundial a la ciutat colombiana d'Ibagué en la modalitat de grups de show grans. Les patinadores del Girona van ser segones i les del Tona terceres, confirmant l'hegemonia catalana del patinatge mundial. Un fet refermat també en la prova de grups de show petits, amb victòria pel Tona, segona plaça pel Cunit i quarta pel Sant Quirze. En proves individuals, recordem, els campionats es tanquen amb medalles d'or per a Pau García, Arnau Pérez i plates de Kilian Gomis, Llorenç Álvarez, Carla Escric, Ferran Clavero i Cira Bella.
En handbol, el CAC Granollers passa ronda a Europa.
Les vallesanes van guanyar clarament els dos partits de segona ronda de l'European Cup femenina contra el Garadagh de l'Azerbaijan. Jugats tots dos al Palau d'Esports Granollerí, dissabte ja van deixar l'eliminatòria sentenciada amb un triomf per 15-48. I ahir van repetir victòria per 41-18.
Dilluns 2 d'octubre, passen 12 minuts de la una del migdia, comencem parlant de futbol. L'Espanyol tanca aquest vespre la 8a jornada de la segona divisió masculina, rebent a l'Stage Front Stadium el Racing de Ferrol. Els blanquiblaus s'enceten una setmana de 3 partits amb l'objectiu de tornar a guanyar després de la derrota de la setmana passada a Tenerife i de fer-se forts a casa contra un dels recent ascendits que ha començat prou bé i es troba a mitja taula amb 12 punts, 2 menys que un Espanyol que de guanyar avui se situaria segon. El tècnic Luis García destacava la prèvia la importància de la profunditat de plantilla que s'haurà de fer palesa en setmanes com aquesta en què hi ha jornada intersetmanal.
Tenemos por delante una semana, ya no una semana, sino 12-13 días muy, muy importantes con 4 jornadas y todos vamos a ser necesarios porque hay una acumulación, hay solo 2 días entre este partido de lunes y el de jueves y es importante que todo el mundo esté, como digo yo, con las orejas tiesas para poder estar disponible para participar, pero la verdad que el equipo, como he dicho, está muy, muy enchufado, todo el mundo está con muchas ganas, con ilusión, con ambición y sabiendo muy bien lo que tenemos que hacer.
Luis García, que avui té les baixes per lesió de Keita, Valde i Jofre, més de Lazo per qüestions personals, va ser pare fa poc. Avui a les 9 de la nit començarà aquest Espanyol Racing de Ferrol. Els blanquiblaus tornaran a jugar dijous al camp del Cartagena i dilluns de la setmana que ve, també fora de casa, al camp del Villarreal B. En categoria femenina, victòries ahir dels dos equips catalans de la Lliga F. El Levante de les Planes va superar 2-1 a l'Atlètic Club de Bilbao en la seva estrena a casa, al Municipal de Sant Joan d'Espí, i se situa tercer per darrere de Barça i Real Madrid en dues victòries en dos partits. Les de Sant Joan d'Espí, com deien, tornaran a jugar dijous, també a casa, contra l'Sporting de Huelva, en el partit corresponent a la primera jornada, que es va haver de jornar, recordem, per la vaga de futbolistes. Un Sporting de Huelva qui el Barça va guanyar ahir, 1-2, en un resultat molt més ajustat del que hauria comportat el joc si les blaugranes, que venien de la majoria de jugar amb la seva selecció, haguessin estat més encertades per aprofitar les nombroses ocasions de què van disposar. Així ho expressava el tècnic Jonathan Giraldez.
Hem tingut la possibilitat d'arribar moltes vegades a la seva àrea i no ha estat el dia a nivell golejador. No hem estat fines a les últimes passades, a les rematades, i són coses que ara, a l'inici de temporada, hem de continuar treballant. Som conscients que després de tornar a les eleccions necessitem ritme competitiu i tornar a la dinàmica del nostre bon joc i crear ocasions, però també marcar gols. I, bueno, malauradament, disgustat per la última concessió que hem fet a nivell defensiu.
En qualsevol cas, 6-6 per al Levante les Planes i 6-6 per al Barça, que també jugarà dijous, en aquest cas, el Johan Cruyff, en aquest duel pendent de la primera jornada contra, en aquest cas, el València. Per cert, aquest matí, dues de les capitanes blaugranes, Alexia Putellas, que hi va fallar un penal a Huelva, i Irene Paredes, han declarat a la Ciutat de la Justícia de Barcelona com a testimonis pel cas Rubiales i el petó forçat a Jenni Hermoso durant la celebració del Mundial. Estarem pendents de si hi ha alguna novetat. Encara en futbol, tornant a la categoria masculina, la Primera Federació, una victòria, un empat i una derrota ahir per als catalans. El Centre d'Esports Sabadell va sumar 3 punts molt importants després de guanyar 3-0 al Sestao River. El Sabadell, que puja fins a la 13a posició sortint del descens, amb 7 punts, un menys que el Cornellà, que va caure per la mínima 0-1 a la seva estrena al municipal de Palamós contra la Real Ciutat B. Escoltem el tècnic Gonzalo Riutort.
El debe nuestro hoy ha sido a nivel mental, porque eso nos ha mermado y nos faltaba esa confianza al final para cerrar alguna presión. Al final, fruto de esto, hemos ido por detrás del marcador y creo que la segunda parte, ese ir por detrás del marcador, más lo que sobre todo lo que hemos comentado en la media parte, creo que nos hemos dado ese paso adelante. Nos ha faltado traducir eso en situaciones más claras de cara a portería, dolidos porque queríamos iniciar, ¿no?, la andadura que empalamos con un resultado positivo, hacerlo nuestro enseguida, no ha podido ser. Vamos a quedarnos con, como si vamos a intentar una lectura positiva, tenemos que ser más el equipo de la segunda parte que de la primera.
El Cornellà, que suma 8 punts, els mateixos que el Barça Atlètic, que va empatar a 1 ahir en la visita al Johan del filial del Celta. Això deia el tècnic Rafa Márquez després del partit.
Una cancha en buen estado, pues obviamente nos hace ser más peligrosos, tener más posesión, pero en una cancha que quizás es más corta, no está en buen estado, no hace rápida, pues obviamente no nos beneficia en lo más mínimo nuestro estilo de juego. Así que esas son las particularidades que a veces fuera no encontramos un buen campo que se nos dificulta, ¿no? Pero bueno, yo creo que el partido pasado fue un gran ejemplo de que el equipo tiene personalidad y carácter para sacar resultados como el de Tarazona.
El filial Barón es troba a mitja taula. El Nàstic, que va guanyar dissabte 0-1 al camp del Lugo, continua líder en solitari amb 2 punts més que el segon classificat, la Ponferradina, el proper rival dels Granes la setmana que ve. I a la segona federació, el grup 3, 5 dels 7 primers classificats són catalans, amb el Lleida Esportiu, que continua líder malgrat encaixar la primera derrota de la temporada en Lliga, 1-0 al camp del Manresa, que va sumar 8 punts i que suma 8 punts i és 7è. Un punt més té el Sant Andreu, que va guanyar 0-2, volíem dir, al camp de la Nucía i se situa en zona de promoció d'ascens, com també hi és l'altre equip barceloní de la categoria, l'Europa, que també va guanyar, en aquest cas 2-1 al Nou Sardenya contra el Penya Independent d'Eivissa, amb gol del capità Àlex Cano a l'afegit. L'Europa, que suma 10 punts, un menys que el Badalona Futur, que també va guanyar 1-3 al camp del Penya Deportiva. El Saranyola va perdre 3-1 al camp del filial del València i continua a mitja taula, mentre que l'altra cara de la moneda la marca en l'Espanyol B, que encara no ha guanyat després de 5 jornades i és cuer amb un punt, i el Terrassa, que només n'ha sumat 2 i ahir va consumar una derrota cruel a casa a l'Olímpic contra el Torrent. En bàsquet, el Barça va tornar a perdre el clàssic ahir a Madrid contra un equip molt més fet que va tenir el partit controlat en tot moment. Encara és molt d'hora, tercera jornada de Lliga CB, però els blaugranes tenen molt a millorar, sobretot en continuïtat, perquè malgrat algunes espurnes que els van mantenir el partit, com un Darío Brizuela com a jugador més inspirat de l'equip, al Barça li va costar molt tenir fluïdesa en l'atac estàtic i també consistència en defensa, sobretot quan Campazzo era a la pista, al base del Madrid. I això que el Real Madrid tenia la baixa sensible de David Tavares. Al final, derrota de 7-86-79. Escolta, amb el tècnic Roger Grimau amb un to baix, però amb ganes de continuar treballant per millorar.
Bueno, és evident que una derrota a Madrid sempre és dura i fa mal, i és evident que ens falta camí. Estem fotuts, òbviament, com no pot ser d'una altra manera. Bueno, som la determinació per millorar cada dia i, bueno, posar-nos el més aviat possible, perquè, com bé dius, el calendari és molt exigent. No es pot avalar temps perquè no n'hi ha, llavors hem d'aprofitar totes les sessions que tinguem per millorar, per intentar trobar aquest punt que ja deia ara de solidesa, aquest punt de treballar en equip, de fer-ho tots junts i millorarem aviat.
Això és el que el deia Roger Grimau, el tècnic del Barça, i és que tot això aquesta mateixa setmana ja comença l'Eurolliga i el Barça rebrà la visita al Palau d'un rival d'alçada, un dels candidats del títol dels últims anys, l'Efes d'Istanbul, dijous a 9:15. Tornant a la Lliga CB, la jornada pels catalans va ser perfecta, 3 victòries en 3 partits ahir, tant pel Joventut, que va solventar amb autoritat el seu duel contra el Gran Canària 89-75 per sumar el segon triomf consecutiu a l'Olímpic, com per al sorprenent bàsquet Girona, que continua el co-líder amb Madrid i UCAM Múrcia. Després de 3 jornades, els gironins van superar el Granada per 91-102 i també va guanyar, en aquest cas, aconseguint la primera victòria de la temporada del Baxi Manresa, ahir a la pista del Breogán, en un partit que van dominar, però que se'ls va complicar al final, necessitant una pròrroga per endur-se'l. En categoria femenina, el Cadí la Seu va revalidar ahir el títol de la Lliga Catalana i ho va fer a casa, al Palau d'Esports de la Seu d'Urgell, per un ajustat de 77-76 i a la final contra l'Espart Unigirona. El cap de setmana vinent torna a la Lliga Femenina amb la segona jornada després d'aquesta aturada per la Supercopa que es va endur al València i d'aquesta Lliga Catalana. Aquest ha estat un cap de setmana de Lliga lligues catalanes, amb la xarxa també com a testimoni, amb victòries del Força Lleida, tant a la Lliga Catalana Femenina 2, superant la final del segle XXI, 58-62, com a la Lliga LEP, amb victòria per 83-70 a la final del Força Lleida contra el Club Bàsquet Prat. UAU de Ràdio, Miriam García.
L'equip lleidatà viatjava sense pressió, però amb la mentalitat de guanyar que sempre remarca el tècnic Rubén Pedrus. I es va donar el cas després de 40 minuts d'intensitat en què l'equip del Segrià s'enduia la final per 58-62 i sumava així la primera Lliga Catalana Femenina 2 al seu palmarès. Així valorava aquest triomf el tècnic de les lleidatanes.
L'objectiu principal és ser capaces d'estar preparades per la setmana que ve. Ho hem fet molt bé i al final hem obtingut el premi de poder aconseguir el títol, no? Però bueno, al final és algo secundari. El més important és que les noies estan treballant molt bé, que estem creixent molt com a grup, que, bueno, que l'esforç i el treball està sent excel·lent per poder estar preparades la setmana que ve. Sí, hem sigut capaces de poder imprimir el nostre ritme de joc, la nostra idea de joc durant la majoria del partit, tot i tenir moltes dificultats físiques, i bueno, si ens ho podem portar, doncs, al final tenir un partit més o menys tot el partit controlat amb el nostre ritme i poder ser capaces de dominar durant molts moments el partit del marcador.
Cap de setmana rodó per al Força Lleida, després que aquest dissabte l'equip masculí, l'ICG Força Lleida, també s'imposés a la final de la Lliga Catalana LEP, disputada a la capital del Segrià, derrotant el Prat per 83-70.
Gràcies, Míriam. I un últim punt de bàsquet de la Lliga EVA, el Club Bàsquet Valls, Òptiques Teixidor, va superar ahir a diumenge a domicili el Club Bàsquet Quart per 57-73 en la primera jornada de l'estrena al grup CA de la Lliga EVA. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
Des de bon principi, el conjunt de la capital de l'Alt Camp ha liderat el marcador. El primer parcial s'ha situat amb un 8-15 i fins al descans l'avantatge ha estat de 7 punts. A la segona meitat, la dinàmica dominadora dels blancs i vermells s'ha mantingut, encara que els locals han intentat acostar-se a les acaballes. Del conjunt del maig cal destacar l'encert en tirs lliures i l'actuació platòrica de dos dels nous fitxatges, Òscar Agnomo i Raül Neila. El tècnic dels ballencs, Víctor Neila, dona per bo el debut a la Lliga EVA per 16 punts, malgrat el desencert des de la línia exterior.
Ha estat un partit com esperàvem, no? El primer partit de Lliga, fora de casa, un partit que ha estat molt trebat, que ells han portat el nivell físic, han estat treballant durant tot el partit i nosaltres, bueno, tot i que hem entrat bé al partit i hem estat concentrats i molt bé darrere, en atac hem estat molt desencertats, amb un poc encert amb el triple.
El proper compromís del CE Valls serà aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda a casa davant el César, equip que ha caigut per 69-87 contra el Sol Gironès Bisbal Bàsquet.
Parlem ara d'hoquei patins. El Voltregà va tutejar i el campió d'Europa, el Porto, a la final de la Continental Cup, la Supercopa d'Europa, disputada precisament a Sant Hipoli, del pavelló Oliveres de la Riba. Els osonencs van aixecar un 3-1 en contra, però van acabar perdent per 5-3, això sí, amb el cap ben alt. Escoltem el jugador del Voltregà, Gerard Teixidor, en declaracions a l'enjoc cap de setmana.
Sí, se'ns havia complicat molt, però hi creiem, sabíem que tenim les dues ocasions, és com dius, empatem a 3 cada un minut. La llàstima és aquest quart gol que ens fan entre rebots, que acaba entrant, ja no sé ni com entra, i la llàstima és aquest gol, però bueno. Contents per la feina feta, hem estat segurament amb el millor equip del món jugant de tu a tu, l'hem tingut fins al final. L'únic que dol és no poder portar el títol amb aquesta gent aquí a casa.
El Voltregà, que no va poder endur-se el títol a casa i tampoc va poder estrenar-se per raons òbvies a l'hoquei Lliga Masculina, en una jornada que va començar aquest cap de setmana i que s'acaba, a banda d'aquest Girona-Voltregà pendent per el 17 d'octubre, aquest vespre amb un partidàs entre el Barça i el Reus Deportiu al Palau Blana. La prèvia des de la nova ràdio de Reus, Aleix Pérez.
El Reus Deportiu Virgínia juga avui un debut complicat a l'hoquei Lliga d'hoquei patins masculina davant el Barça. En un dia típic i al Palau Blaugrana, Roig i Negres esperen mostrar una millor cara que la Supercopa d'Espanya, on van caure per 5-3 davant el Liceo a les semifinals. Algunes de les claus per l'ausenc seran minimitzar les pèrdues de bola i poder convertir les oportunitats en gols. Martí Casa, jugador del Reus Deportiu, ho veu com una oportunitat per reivindicar-se.
Que tots tenim ganes d'una mica de reivindicar-nos, no? I d'intentar, doncs, fer les coses millor les que ens van sortir el cap de setmana passat. I la veritat que no hi ha millor escenari, no? que en el Palau. Sabem que la dificultat el partit, però també som conscients, doncs, que tindrem les nostres oportunitats i intentarem aprofitar-les.
Tot a punt per a l'enfrontament que es disputarà a 8:45 del vespre.
Gràcies, Aleix. Aquest vespre, com dèiem, a 8:45, aquest Barça-Reus, partides de la primera jornada de l'hoquei Lliga masculina. Ahir s'han disputat dos partits, la victòria del Finques Prats Lleida, 6-5 a la pista de l'Alcoi, al pavelló 11 de setembre, i el triomf del Noia, 2-4, volíem dir, a la pista d'Alcaldes, en el partidàs que va retransmetre la xarxa ahir a la tarda. abans d'acabar aquest enjoc, un apunt d'última hora, el Barça ja ha donat la llista de convocats per al partit de dimecres, en aquest cas de la Champions masculina de futbol, contra el Porto. Al camp del Porto viatgen els habituals, encara sense Frenkie de Jong i Pedri, tots dos lesionats, i amb els jugadors del filial, també els habituals, Lamine Yamal, que, com dèiem, avui ha signat la seva renovació amb el club fins al 2026, i també Marc Casado i Fermín. Això pel que fa al futbol, al Barça, com dèiem, el dia en què Lamine Yamal ha signat la seva renovació fins al 2026, també pendents del tancar la seva renovació fins al 2030, una nova renovació que signaria quan tingués faci 18 anys. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català de xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oriol Colomina i el Guillem Vicier del control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
Muntanya.
Sol, en parella, amb amics o en família.
A peu, a cavall, en bici o en 4x4.
Blanc, negre, rosat o cava.
Molt a prop de Barcelona trobaràs tres denominacions d'origen. Penedès, Alella i Pla de Bages, amb un munt de cellers i centenars d'experiències d'enoturisme per gaudir amb tots els sentits. Tres rutes del vi per descobrir els paisatges, la cultura i la gastronomia.
Informa-te'n a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
La xarxa de comunicació local.
A la Fira Mediterrània de Manresa et convidem a mirar el present i el futur des de l'arrel tradicional.
Amb un programa d'espectacles, concerts i altres activitats en viu.
Més de 80 propostes artístiques, música, arts escèniques i cultura popular.
Manresa, del 5 al 8 d'octubre.
Més informació i entrades a la venda a firamediterrania.cat. Univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
El Sol és molt més gran que tota la resta d'astres del sistema solar. La mida del Sol amb la mida de la Terra, per fer-nos una idea. El Sol té forma esfèrica i de diàmetre, de punta a punta, i cabrien una mica més de 100 terres una al costat de l'altra. Però si ens fixem en el seu volum, l'espai que ocupa a l'interior del Sol, hi cabrien més d'un milió de planetes terres. Així doncs, podem concloure que el Sol és un milió de vegades més gran que el nostre planeta. Ara bé, la Terra no és el planeta més gran del sistema solar, ni molt menys, sinó que és més aviat un planeta petit. En el sistema solar hi ha 8 planetes en total. Els quatre primers, que són Mercuri, Venus, la Terra i Mart, són petits. I els quatre següents, Júpiter, Saturn, Urà i Neptú, són bastant més grans. De tots els planetes, Júpiter és el més gran de tots. Júpiter també és una esfera com tots els planetes i de punta a punta hi cabrien unes 10 terres alineades. Però si ens fixem novament en el seu volum, a l'interior de l'esfera de Júpiter hi cabrien unes 1.000 terres. Per tant, podem dir que Júpiter és 1.000 vegades més gran que la Terra. Saturn és una mica més petit que Júpiter i Urà i Neptú encara ho són una mica més. Dels quatre primers planetes, els petits, la Terra i Venus, són bastant semblants i són els més grans. Després vindria Mart, que és com la meitat de mida de la Terra i Mercuri, encara que és més petit, el més petit de tots. Per tant, com podem veure, hi ha una gran varietat de mides en els objectes del sistema solar. I això no és tot, perquè després hi ha molts més astres encara més petits que els planetes. Tenim els planetes nans, que com el seu nom indica, s'assemblen a planetes però són més petits. Els que ja tenim una edat, recordarem que quan estudiàvem, Plutó era el novè planeta. Bé, després d'una votació democràtica, se'l va treure de la llista de planetes i se'l va situar a la nova llista de planetes nans. També hi ha asteroides, que encara són més petits que els planetes nans, i finalment trobaríem els cometes, que només tenen una mida d'uns 20 a 30 quilòmetres.
Bon dia i bon dilluns, 2 d'octubre de 2023. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dilluns 2 d'octubre, ja, canviem de mes, el Club Patins Artístic Olot ja ha aterrat a la capital de la Garrotxa per celebrar el seu 14è títol mundial, el títol dels grups de show grans en una complicada temporada en què les patinadores de Ricard Planiol i Esther Fàbrega no han pogut guanyar cap títol, tret d'aquest mundial disputat, com dèiem, ahir a Colòmbia en un triplet històric per patinatge artístic català. Després en parlarem molt de patinatge, també parlarem d'hoquei patins, perquè avui es tanca la jornada de la primera jornada d'aquesta hoquei lliga masculina, a banda del Voltregà, del Girona Voltregà, que s'ha de disputar perquè el Voltregà, recordem, va ser subcampió ahir de la Continental Cup, amb un partidàs avui a 8:45 del vespre al Palau Arena entre el Barça i el Reus. Patinatge, hoquei patins, però també futbol, amb la prèvia de l'Espanyol Racing de Ferrol d'avui, que tanca la 8a jornada de la segona divisió masculina. També recordem el dia en què Lamine Yamal ha signat el seu contracte de renovació amb el Barça fins al 2026, i també molt bàsquet, principalment amb la derrota del Barça ahir al Clàssic, a la tercera jornada de la Lliga ACB de bàsquet. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí.
Comencem amb futbol. Avui és el dia Lamine Yamal.
Doncs així és, perquè el jove jugador blaugrana oficialitza avui la renovació amb el Barça fins al 2026 en un acte de signatura privat i sense premsa. L'extrem de Mataró, que té pactat una nova renovació amb el club blaugrana fins al 2030, que es farà efectiva un cop faci 18 anys, té molts números de ser titular aquest dimecres al camp del Porto en la segona jornada de la fase de grups de la Champions masculina.
Fa una estona el Barça, ho dèiem abans, ha fet pública la convocatòria per aquest Porto-Barça, segona jornada de la fase de grups de la Champions masculina, sense novetats. Encara no hi són els lesionats Frenkie de Jong i tampoc Pedri, sí que hi és, com dèiem, Lamine Yamal amb el dorsal 27. En qüestions judicials, Joan Laporta es carallarà, ja ho direm, contra l'excomissari de la Policia Nacional, José Manuel Villarejo.
El president del Barça emprendrà accions legals després que Villarejo expliqués a RAC1 en la xerrada amb Artur Mas que Laporta va filtrar informacions sobre Sandro Rosell, unes declaracions que, segons l'actual dirigent, són totalment falses.
També en clau judicial aquest matí han declarat Alexia Putellas i Irene Paredes pel cas Rubiales.
Les jugadores del Barça, a més de la portera del Real Madrid, Misa Rodríguez, han declarat com a testimonis en la investigació pel petó no consentit de Rubiales a Jenny Hermoso durant la celebració del Mundial que va guanyar Espanya a Austràlia aquest estiu. Les blaugranes ho han fet per videoconferència. Des de la Ciutat de la Justícia a Barcelona, el jutge de l'Audiència Nacional francesa Francisco de Jorge.
En la part esportiva, tant el Barça com el Levante Las Planas van sumar ahir la segona victòria a la Lliga F.
Les blaugranes van superar per 1-2 l'Sporting de Huelva en un partit en què l'equip de Giraldez va aprofitar moltes ocasions, entre elles un penal llançat per Alexia. I el Levante Las Planas se situa tercer després d'estrenar-se a casa en victòria. 2-1 contra l'Atlètic Club de Bilbao amb gols de Jessica Martínez i de Cristina Baudet de penal.
6-6 pels equips catalans, per tant, en 2 jornades a la Lliga F. En categoria masculina, avui l'Espanyol tanca la 8a jornada de segona.
Doncs així és, després de caure fa 7 dies a Tenerife, els blanquiblaus enceten una setmana en què jugaran 3 partits, rebent aquest vespre a les 9 al Racing de Ferrol, entrenat per l'exjugador i excoordinador de l'Espanyol, Cristóbal Parralo, amb una victòria a l'equip de Luis García, que ara mateix 5è se situaria segon a un punt de líder, el Leganés.
A la primera federació masculina, el Nàstic continua líder.
Els tarragonins, que van guanyar dissabte 0-1 al camp del Lugo, mantenen 2 punts de marge sobre el segon classificat, la Ponferradina, rivals dels granes aquesta jornada vinent. El Cornellà va debutar com a local a Palamós amb una derrota per la mínima contra la Reial Societat B per 0-1, i el Barça Atlètic va empatar 1-1 al Johan Cruyff contra el Celta B. Important victòria al Sabadell 3-0 davant el Sestao River, que permet al Sarlà Quinat sortir de les places de descens.
A la segona federació masculina, Lleida continua líder, malgrat encaixar la primera derrota de la temporada en Lliga a Manresa.
Doncs així és, perquè els del Bages, que ja són 6 anys, es van imposar per 1-0 al Lleida Esportiu i acaben en la condició d'invictes dels lleidatans, que ara colideren el grup empatats amb l'Hèrcules. El Badalona Futur es manté tercer, però només un punt del primer lloc. després de guanyar 1-3 al camp de la Penya Deportiva. L'Europa Squad a 2 punts dels líders gràcies a un triomf al minut 98 sobre la Penya Independent per 2-1 en gol del capità Àlex Cano. El Sant Andreu també va guanyar, en aquest cas 0-2 al camp de la Nucía. A la zona baixa el Terrassa va tornar a perdre 0-1 davant el Torrent i es fa l'últim amb només 2 punts. Just per sota, Cués amb només un punt de 15 possibles, l'Espanyol B, que tanca...
Solitari.
Tot i empatar sense gols a Castelldefels, els riberencs van aprofitar la primera derrota del Tona a Nou Barris, 3-2, al camp de la Muntanyesa, i queden com a primers amb un punt més. La Pobla Mafumet va aprofitar els empats d'Olot, Prat, Reus i Vilassar de Mar per apropar-se a la zona alta en una jornada en què Girona B i Badalona van sumar la primera victòria de temporada.
En bàsquet, el Barça cau al clàssic de l'ACB.
Els de Roger Grimau van encaixar la primera derrota de la temporada en Lliga al Palacio de los Deportes de Madrid per 86-79 contra un Real Madrid que colidera la classificació després de 3 jornades empatats amb l'UCAM Murcia i amb un sorprenent bàsquet Girona, que va sumar ahir a Granada la tercera victòria per 91-102. Segona victòria consecutiva de la Penya Badalona, 89-75 contra Gran Canària, i triomf del Baxi Manresa a la pista al Breuan, 85-81 en un partit que es va haver de decidir, atenció, a la pròrroga.
Això pel que fa a la CB, a les lligues catalanes s'han decidit unes quantes aquest mateix cap de setmana i ja tenen, per tant, nous campions.
No sé si és perquè a la Lliga Catalana Femenina el Cadí la Seu va imposar la condició d'anfitrió i va superar en una ajustada final l'Espart Unis Girona, 77-76. És el 6è títol, el 3er consecutiu per les urgellenques en aquesta competició. A la final de la Lliga Femenina 2, victòria per la Força Lleida, que va derrotar el Segle XXI, 62-58, en un partit que es va retransmetre a la xarxa Més i a les televisions locals. I a la Lliga Catalana, l'EP, el títol també va ser pel Força Lleida, que va revalidar títol després d'imposar-se a la final al Club Bàsquet Prat per 83-70.
En hoquei patins, el Voltregà va plantar cara al campió d'Europa, però va acabar caient a la final de la Continental Cup.
Els osonencs van arribar a aixecar un 3-1 contra, però van acabar perdent 5-3 contra el Porto en una final de la Supercopa disputada al pavelló Oliveres de la Riba, a Sant Hipòlit de Voltregà.
Bon balanç, malgrat la derrota aquesta final del Voltregà en aquesta Continental Cup, jugarà a casa, que va impedir els osonencs estrenar-se a l'hoquei lliga masculina.
A banda del Girona-Voltregà, que es disputarà el 17 d'octubre, avui tanca la jornada un autèntic partidàs entre el Barça i el Reus Deportiu a 8:45 del vespre al Palau Blaugrana. Ahir, victòria al Lleida, 6-5 contra l'Alcoi, i del Noia, 2-4 a la pista del Caldes en el partit que va retransmetre la xarxa.
No deixem els patins perquè el patinatge català, ho dèiem a l'inici, va aconseguir un triplet històric al Mundial de Colòmbia.
L'Olot es va recuperar d'una temporada sense títols i va sumar el seu 14è Mundial a ciutat colombiana d'Ibagué en la modalitat de grups de show grans. Les patinadores del Girona van ser segones i les del Tona terceres, confirmant l'hegemonia catalana en el patinatge mundial. Un fet refermat també a la prova de grups de show petits, amb victòria pel Tona, segona plaça del Cunit i quarta del Sant Quirze. En proves individuals, recordem, campionats, els campionats tanquen amb medalles d'or per Pau García i Arnau Pérez i plates de Kilian Gomis, Llorenç Álvarez, Carles Cric, Ferran Clavero i Cira Bella.
I últim apunt, en handbol, el CAC 7 Granollers passa ronda a Europa.
Les vallesanes van guanyar clarament els 2 partits de la segona ronda de l'European Cup femenina contra el Garadac de l'Azerbaijan, jugats tots dos al Palau d'Esports Granollerí. Dissabte ja van deixar la eliminatòria sentenciada amb un triomf contundent i solvent, 15-48, i ahir van repetir victòria per 41-18. Ladies and gentlemen.
Dilluns 2 d'octubre, 9 minuts passant de 2:45, comencem parlant de futbol. L'Espanyol tanca aquest vespre la 8a jornada de la segona divisió masculina, rebent a l'Stagefront Stadium el Racing de Ferrol. Els blanquiblaus enceten una setmana de 3 partits amb l'objectiu de tornar a guanyar després de la derrota de la setmana passada a Tenerife i de fer-se forts a casa contra un dels recent ascendits, que ha començat prou bé i es troba a mitja taula el conjunt gallec amb 12 punts, 2 menys que un Espanyol que de guanyar avui se situaria segon. El tècnic Lluís García destacava a la prèvia la importància de la profunditat de plantilla que s'ha de fer palesa en setmanes com aquesta, que ya también habrá jornada intersetmanal.
Tenemos por delante una semana, ya no una semana, sino 12, 13 días muy, muy importantes con 4 jornadas y todos vamos a ser necesarios porque hay una acumulación, hay solo 2 días entre este partido de lunes y el de jueves, y es importante que todo el mundo esté, como digo yo, con las orejas tiesas para poder estar disponible para participar, pero la verdad que el equipo, como he dicho, está muy muy enchufado, todo el mundo está con muchas ganas, con ilusión, con ambición y sabiendo muy bien lo que tenemos que hacer.
Luis García, que té les baixes avui per lesió de Keita Balde i Jofre, a més de la de Lazo per qüestions personals, ha fet oficial a l'Espanyol fa una estona la convocatòria. Avui, com dèiem, a les 9 de la nit, començarà aquest Espanyol Racing de Ferrol. Els blanquilous que tornaran a jugar dijous al camp del Cartagena i dilluns de la setmana que ve, com dèiem, d'aquí 7 dies, també ho jugaran fora de casa, en aquest cas al camp del Villarreal B. En categoria femenina, victòries ahir dels dos equips catalans de la Lliga F. El Levante les Planes va superar 2-1 a l'Atlètic Club de Bilbao i se situa tercer per darrere de Barça i Madrid, amb dues victòries en dos partits. Les de Sant Joan d'Espí tornaran a jugar dijous també a casa contra l'Sporting de Huelva en el partit corresponent a la primera jornada que es va haver d'ajornar per la vaga de les futbolistes. Un Sporting de Huelva aquí el Barça va guanyar ahir 1-2 en un resultat molt més ajustat del que hauria comportat el joc si les blaugranes, que venien de la majoria de jugar amb la seva selecció, haguessin estat més encertades per aprofitar les nombroses ocasions que van disposar. Així ho expressava el tècnic Jonathan Giraldes.
Hem tingut la possibilitat d'arribar moltes vegades a la seva àrea i no ha estat el dia a nivell golejador, no hem estat fines a les últimes passades, a les rematades, i són coses que ara a l'inici de temporada hem de continuar treballant. Som conscients que després de la tornada de seleccions necessitem ritme competitiu i tornar a la dinàmica del nostre bon joc i crear ocasions, però també marcar gols, i bueno, malauradament disgustat per la última concessió que hem fet a nivell defensiu.
En qualsevol cas, 6-6 per al Levante de les Planes i 6-6 per al Barça, que també jugarà dijous, en aquest cas el Johan Cruyff, en aquest duel pendent de la primera jornada, en aquest cas contra el València. Per cert, aquest mateix matí, dues de les capitanes blaugranes, Alexia Putellas, que hi va fallar un penal a Huelva, i Irene Paredes, han declarat a la Ciutat de la Justícia de Barcelona com a testimonis pel cas Rubiales i el petó forçat a Jenny Hermoso durant la celebració del Mundial. Diversos mitjans ja han expressat que tant Alexia com Irene Paredes han confirmat pressions per dir que el petó era consentit. N'estarem pendents de si hi ha alguna novetat més. Encara en futbol, tornant a la categoria masculina, la primera federació, una victòria, un empat i una derrota ahir pels catalans que van jugar ahir diumenge. El centre d'esport Sabadell va sumar 3 punts molt importants després de guanyar 3-0 al Sestao River. El tècnic Miquel Lladó va reconèixer que l'equip va tenir la sort que li havia faltat en alguns partits.
Punts necessaris per tots nosaltres, per l'equip, pel club. Contents de poder-los sumar, felicitar evidentment els jugadors, no?, que crec que donen el màxim i avui, doncs, si altres partits havien merescut potser alguna cosa més, no?, i començar marcant, doncs a la primera part les ocasions realment han sigut per ells. Tot aquest punt d'infortuni s'ha corregit amb 3 gols.
El Sabadell, que puja fins a la 13a posició, sortint de descens amb 7 punts menys, un menys que el Cornellà, que en té 8, que va sumar per la mínima, va caure per la mínima ahir 0-1 en la seva estrena al municipal de Palamós contra la Real Societat B. D'altra banda, el Barça Atlètic va empatar a 1 en la visita del Johan del filial del Celta. El filial Borana, que també ha sumat 8 punts després de 6 jornades i es troba a mitja taula. El Nàstic, que va guanyar dissabte 0-1 al camp del Lugo, continua el líder en solitari amb 2 punts més que el segon classificat, la Pontferradina. I a la segona federació, grup 3, 5 dels 7 primers classificats són catalans, amb el Lleida Esportiu, que continua el líder en la primera derrota de la temporada en Lliga, 1-0 al camp del Manresa, que suma 8 punts i és 7è. Un punt més té el Sant Andreu, que va guanyar 0-2 al camp de la Nucía i la tarda i se situa en zona de promoció d'ascens, com també hi és l'altre equip barceloní de la categoria, l'Europa, que també va guanyar, en aquest cas, 2-1 al Nou Sardenya contra la penya independent d'Eivissa, amb gol del capità Àlex Canó a l'afegit, i també suma 10 punts en aquest cas. L'Europa, que té un punt menys que el Badalona Futur, que és tercer, i que també va guanyar 1-3 al camp del Penya Deportiva. El Saranyola va perdre 3-1 al camp del filial del València i continua a mitja taula, mentre que l'altra cara de la moneda la marquen l'Espanyol B, que encara no ha guanyat després de 5 jornades i és cué amb un punt, i el Terrassa, que només n'ha sumat 2, i ahir va consumar una derrota cruel a casa a l'Olímpic contra el Torrent per 0-1. Canal Terrassa, Miqui Romagosa.
El Terrassa no aixeca el cap i perd davant el Torrent per 0-1, i és que la primera meitat els agarencs es van poder avançar amb un mà a mà de Jordi Cano, que va enviar la pilota al pal. A la segona meitat, el Terrassa es va mostrar com al final de la primera meitat i el Torrent va aprofitar de les poquetes oportunitats que va tenir per marcar el 0-1, que seria definitiu. Al final del partit, l'afició va mostrar el seu descontent amb la situació actual. Gerard Garrido és entrenador del Terrassa.
Dos punts de 15 i tens aspiracions altes. Això és evident que sóc el principal responsable, només faltaria, i a partir d'aquí, pues, la decisió que hagi de prendre, qui l'hagi de prendre, pues, la catarem i ja està.
Digui el que digui el partit, el que rebré és un assetjament per les xarxes socials terrible, que m'escriuen personalment, amb amenaces i de tot, i la veritat és que vinc aquí pensant què puc dir del partit, però acabarà passant el mateix de cada setmana. Llavors, assumeixo, evidentment, la meva responsabilitat amb que l'equip porti dos punts de 15, no puc dir una altra cosa, però crec que les persones que es desviuen perquè les coses vagin bé no es mereixen tampoc que des del minut 1, perquè parlo des del primer partit de pretemporada, estigui l'ambient d'aquesta manera.
Doncs de moment el club no s'ha manifestat sobre la continuïtat de Gerard Garrido. El diumenge el conjunt agarenc visita el camp de la Unió Esportiva Sant Andreu, el Narcís Sala.
En bàsquet, el Barça va tornar a perdre un clàssic ahir a Madrid contra un equip molt més fet, que va tenir el partit controlat en tot moment. Encara és molt d'hora, tercera jornada de la Lliga CB, però els blaugranes tenen molt a millorar, sobretot en continuïtat, perquè malgrat algunes espurnes que els va mantenir el partit, com un Darío Brizuela com a jugador més inspirat de l'equip, sobretot en atac, al Barça li va costar molt tenir fluïdesa en l'atac estàtic i també consistència en defensa, sobretot quan Campazzo era a la pista, i això que el Madrid tenia la baixa sensible d'Edith Tavares. Al final, derrota de 7-86-79. Escoltem el tècnic Roger Grimau amb un to baix, però amb ganes de continuar treballant per millorar.
Bueno, és evident que una derrota a Madrid sempre és dura i fa mal, i és evident que ens falta camí. Estem fotuts, òbviament, com no pot ser d'una altra manera. Bueno, doncs amb la determinació per millorar cada dia i, bueno, posar-nos el més aviat possible, perquè, com bé dius, el calendari és molt exigent. No es pot demanar temps perquè no n'hi ha. Llavors hem d'aprofitar totes les sessions que tinguem per millorar, per intentar trobar aquest punt que ja deia ara de solidesa, aquest punt de treballar en equip, de fer-ho tots junts i millorarem aviat.
I és que tot això, aquesta mateixa setmana ja comença l'Eurolliga masculina i el Barça rebrà la visita al Palau d'un rival d'alçada, un dels candidats dels últims anys a aquesta Eurolliga, l'Efes Istanbul, dijous a 9:15. Tornant a la Lliga CB, la jornada, a banda del Barça, pels catalans va ser perfecta. 3 victòries en 3 partits, ahir, tant pel Joventut, que va solventar amb autoritat el seu duel contra el Gran Canària, 89-75, per sumar el segon triomf consecutiu com a Badalona, en aquest cas, i com el sorprenent Bàsquet Girona, que continua co-líder amb Madrid i UCAM Múrcia després de 3 jornades. Els gironins van superar ahir el Granada per 91-102 i també va guanyar, en aquest cas, aconseguint la primera victòria de la temporada al Baxi Manresa, a la pista del Breogán, en un partit que van dominar però que se'ls va complicar al final, necessitant una pròrroga. Ràdio Sallent, Pol Rodríguez.
Sí, després de 2 derrotes en aquest inici de temporada, els manresans respiren una mica més tranquils i tanquen la setmana d'estrena de la temporada amb bon sabó de boca. Ahir van dominar el partit, però novament al tercer quart van baixar l'encert i el Breogán va igualar el duel. 2 tirs lliures fallats als últims segons li van donar l'opció al conjunt gallec d'empatar el partit a 77, després d'un triple gairebé sobre la botzina. El partit va anar a la pròrroga i allà el Manresa va ser superior amb un Dani Pérez al base estel·lar amb 20 punts. Després del partit, el tècnic Pedro Martínez deia que els seus jugadors habían tingut aquest punt de sort necessari en finals ajustats.
Diría que hemos sobrevivido mucho en los últimos minutos del partido y de la prórroga por el rebote ofensivo, pero cara o cruz, ¿sabes? O sea, que creo que ha sido un esfuerzo muy grande, si se ha de perder que sea jugando partidos como este, que lo das todo y que al final pues casi que la moneda cae para un lado o para el otro, ¿no?
Amb aquesta victòria, els manresans sumen la primera en 3 partits i se situen 12ens a la taula de 18 equips.
Gràcies, Pol. En categoria femenina, el Cadí la Seu va revalidar ahir el títol de la Lliga Catalana i ho va fer a casa, al Palau d'Esports de la Seu d'Urgell, per un ajustat 77-76 a la final contra l'Espart Unigirona. La crònica des de Televisió Girona, Luna Blanco.
L'Espart Girona va caure a la final de la Lliga Catalana contra el Cadí la Seu per 77-76, en un maig vibrant fins a l'últim segon. Les gironines van tenir l'opció de guanyar, però la mala decisió d'optar per una pilota interior quan feia falta un triple a falta de 4 segons va condemnar les opcions d'aconseguir la Lliga Catalana. Escoltem Laura Peña, jugadora de l'Espart Girona.
Bueno, crec que al final tot recau una mica en les ganes i en la motivació que tenien elles, que nosaltres no hem aconseguit en gran part del partit, que hem fet un molt bons primers 15 minuts, però després l'ambient bé la situació, la seva defensa, potser ens han col·lapsat una mica i nosaltres no ens queda res més que aprendre la situació i reintentar-ho al proper. Sí, no, crec que ens han faltat moltes coses i sobretot, ja és el que he dit, recaure molt en l'actitud i en intentar anar més com sempre intentem, no? Sí, no, queda molt, és molt aviat, s'ha de passar cap a si ara, però bueno, anar pel tren.
Parlem ara d'hoquei patins. El Voltregà va tutejar ahir el campió d'Europa, el Porto, a la final de la Continental Cup, la Supercopa d'Europa, disputada precisament a Sant Hipòlit, al pavelló Oliveres de la Riba. Els osonencs van aixecar un 3-1 en contra, però van acabar perdent per 5-3, això sí, amb el cap ben alt. Ens ho ampliés el nou FM, el Guillem Sánchez.
El Porto alçava la Copa de Supercampió d'Europa mentre els jugadors del Voltregà Moventos Terns s'ho miraven, escoltant l'aplaudiment unànime de l'Oliveres de la Riba. Els osonencs es van quedar a un pas de derrotar l'actual millor equip del continent i a casa, però l'eficàcia dels portuguesos va ser decisiva per endur-se el trofeu. El Voltregà va fer segurament el més difícil. Després de les dianes de Gonçalo Alves des de darrere la porteria per fer l'1-2 i del mateix jugador per l'1-3 des del punt de penal, els homes de Lluís Teixidor no van abaixar els braços i van estar a punt de fer l'heroica. A 2 minuts i 40 segons per a la botzina final, Àlex Rodríguez va reduir distàncies amb un tir llunyà que es va colar a la porteria de Malian. Un gol que donava esperances a tota l'afició blanquiblava. I tots ells van veure-ho més a tocar, encara quan Teixidor va engaltar aquest xut des de la dreta per fer l'empat a 3 a Sant Hipòlit. Una diana que va fer embogir el públic que veia el títol més a prop. Però el guió de la final va tornar a fer un gir a favor del Porto, que va refredar per complet l'ambient del pavelló. Rafa Costa feia el 3-4 a 80 segons per al final. I a la següent jugada, i sense porter, Elder Nunes va rematar la feina amb el definitiu 3-5. Escoltem Eric Vargas, jugador del Voltregà.
Crec que hem plantejat el partit de la millor manera possible i després hem cregut. I la nostra afició ens ha empenyingut per poder-ho fer.
El Voltregà es va classificar per la final després de guanyar a les semis el dissabte al Balongo per 4-0.
Gràcies, Guillem. El Voltregà que no va poder estrenar-se per raons obvis a l'hoquei lliga masculina aquest cap de setmana, en una jornada que s'acaba, a banda d'aquest Girona-Voltregà, aquest vespre amb un partidàs entre el Barça i el Reus Deportiu al Palau Blaugrana. Escoltem el tècnic del Barça, Edu Castro, avisant dels perills de l'equip de Jordi García.
Tornar a jugar al Palau sempre és una alegria, a sobre amb un inici de temporada d'hoquei lliga, després d'una pretemporada exigent, i amb un rival, la veritat és que molt, molt complicat, que ha fet una molt bona pretemporada. Un equip molt ben estructurat. Es nota que el Jordi porta ja molts anys treballant amb ells amb una idea de joc molt competitiva, molt estructurada en quant a possessions, i el que haurem d'estar molt, molt atents a totes les virtuts que tenen, que són moltíssimes, per treure el partit endavant.
Aquest vespre a 8:45, aquest Barça-Reus de la primera jornada d'hoquei lliga masculina, i es van disputar dos partits, la victòria del Fincas per Lleida 6-5 a la visita de l'Alcoi al pavelló 11 de setembre i el triomf del Noia 2-4 a la pista d'Alcaldes en el partit que va retransmetre a la xarxa ahir a la tarda. I abans d'acabar, un apunt mèdic, en aquest cas de futbol. El Girona ha fet un comunicat fa uns minuts dient que Porto, que va rebre, recordem, la dura entrada, duríssima entrada de Nacho en els instants finals del partit contra el Real Madrid de dissabte, té un edema ossi al maleol tibial del turmell dret i un trencament de la poneurosi glútia esquerra. L'evolució marcarà la seva disponibilitat, no fixa un període de baixa, però sí que la fixa en Sigankov, el que té una lesió, diuen, al bíceps femoral de la cama dreta i estarà de baixa aproximadament un mes. I abans d'acabar amb patinatge, de triplet català històric per al patinatge català en el grup de show, el Mundial disputat a Colòmbia. El Club Patinatge Artístic Olot ja ha aterrat a la capital de la Garrotxa per celebrar el seu 14è títol mundial en una temporada complicada per les patinadores de Ricard Planiol i Esther Fàbrega, que han pogut tancar el cercle dissabte amb una victòria al Mundial de Grups de Show Grans de Colòmbia. Les rutines van superar per un punt el que partia com a favorit, el CPA Girona. Olot Televisió, Gerard Puigdemont.
El Club Patinatge Artístic Olot es va treure l'espina d'una temporada complicada dissabte imposant-se al Mundial de Grups de Show Grans. Les patinadores de Ricard Planiol i Esther Fàbrega van superar per un punt el CPA Girona i van aconseguir completar una bona actuació després de quedar-se fora de l'europeu. En parla Ricard Planiol, el coreògraf i entrenador del Club Olotí.
Baixar tant com no anar a un campionat d'Europa per primera vegada i en canvi arribar al Mundial sense el nom o sense la medalla de campions d'Europa i aconseguir posar-nos a dalt de tot ha sigut com increïble.
Gran esforç el que han fet les patinadores i l'equip tècnic i també el club i d'una junta que no ha deixat de creure que l'èxit podia assolir, tal com explica Josep Segués, president del club.
El que ens va passar al campionat d'Espanya, no sempre les coses són dolentes. Hem de veure també el costat positiu perquè d'alguna manera o altra és una mica el similar que ens passa a la vida. Per tant, doncs, bueno, com a club, continuarem fent exactament el que fem.
El CPA Tona va completar un podi totalment català. Les patinadores olotines han arribat aquest dilluns al migdia a Olot, procedent de Colòmbia. Ara tocarà celebrar el 14è títol de la seva història.
Gràcies, Gerard. I un últim apunt en handbol. El CAC Granollers passa ronda a Europa. Les vallesanes van guanyar clarament els dos partits aquest cap de setmana de segona ronda de l'Europea en cap femenina contra el Garadac de l'Azerbaiyán, jugats tots dos al Palau d'Esports de Granollers. Ràdio Granollers, Fàtima Ortí.
Molt bones sensacions del CAC Granollers en la Lliga de l'Europea en cap. La ronda eliminatòria s'ha jugat aquest cap de setmana al Palau d'Esports de Granollers amb resultats solvents per les vallesanes com el 15-48 de l'anada i el 41-18 de la tornada. L'entrenador Robert Cuesta en fa aquesta valoració.
Molt content, no?, pel resultat global de tota l'eliminatòria. No era un partit fàcil per jugar a nivell de concentració i crec que l'equip ha estat de veu. Han entès perfectament el que els demanaven respectant la competició, respectat al rival, i estic molt, molt content per com ha anat tot, sens dubte.
Un dels objectius dels partits d'aquesta ronda de competició europea també era poder fer rotacions i que les jugadores poguessin provar-se amb companyes que no estan tan habituades a jugar. Robert Cuesta en destaca alguns exemples.
Estic molt content pel debut europeu de moltes jugadores, de l'Alba, de la Nerea, no? És una juvenil que tenim a la casa de primer any, la Cadi tampoc havia jugat mai, la Pamela ha fet un molt bon partit, no? I estic molt content per elles i per tot l'equip, sobretot.
Després dels partits de caire europeu, ara toca centrar-se de nou en la Lliga Guerreres Iberdrola per preparar el partit de dissabte 7 d'octubre a les 8 del vespre a casa de les gallegues del Mecalia Atlètic Guardés.
Gràcies, Fàtima. Fins aquí l'Enjoc, programa que fem possible amb servidor Martí González, l'Oriol Colomina, que avui ha fet el seu últim Enjoc. Moltes gràcies per tot i molta sort al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Gaudiu de l'esport i de la ràdio.
Mar o muntanya?
Sol, en parella, amb amics o en família?
A peu, a cavall, en bici o en 4x4?
Blanc, negre, rosat o cava?
Molt a prop de Barcelona trobaràs tres denominacions d'origen: Penedès, Alella i Pla de Bages, amb un munt de cellers i centenars d'experiències d'enoturisme per gaudir amb tots els sentits. Tres rutes del vi per descobrir els paisatges, la cultura i la gastronomia.
Informa-te'n a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
Nova temporada de Cugat Mèdia. Les mirades, les veus, les emocions, els batecs, els vincles. Consulta la programació a 3w.cugat.cat. Cugat Mèdia. Arribem a tu amb tots els sentits.
Cugat Mèdia ofereix un servei per rebre l'actualitat més destacada de Sant Cugat a través del WhatsApp. Què rebràs? Les notícies més importants, els avisos d'última hora o les incidències de la teva ciutat. La informació més propera al teu mòbil. Com et pots subscriure al canal de WhatsApp? Envia un missatge de WhatsApp que digui ALTA al 673 172 075 i segueix les instruccions de subscripció. L'actualitat més propera al 673 172 075.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat. A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Jealous sky as we walk in fields of gold.
took a love for to gaze a while upon the fields of Bali. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold.
Bona tarda, és dilluns, 2 d'octubre.